Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Lluís Sabater. Per ara el govern no té previst fer excepcions pel que fa a les restriccions de mobilitat previstes en el pla de desescalada, tampoc durant el pont de la Puríssima. Amb les mesures sanitàries actuals, el dilluns 7 de desembre no hi ha prevista cap prohibició per moure's pel territori català. Tot i això, el conseller d'Interior, Miquel Samper, no ha descartat que revisin les limitacions els dies 7 i 8 de desembre, dilluns i dimarts, per evitar un increment de la mobilitat en la segona meitat del pont. Samper demana prudència.
Siguem curosos, ho deia la consellera, ho deia el director, distància, insisteixo, repeteixo, distància, mans, mascareta, ventilació i manca d'interacció social per poder passar de tram el dia 7, per poder passar de tram el dia 21 i, per tant, per aconseguir allò que tots volem que passi, que sigui aquest pas de tram.
Aquesta compareixença arriba després que el Ministeri de Sanitat i les autonomies es donessin una setmana més de marge per establir les condicions en què celebrar el Nadal sense incrementar significativament el risc de contagi. La segona jornada de cribratges intensius de coronavirus a Olot ha començat avui després d'una primera jornada en què es va poder realitzar 549 testos d'antígens per fins a 7 professionals de manera simultània en alguns moments del dia. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
El pavelló Firal d'Olot s'ha adaptat a un dia plujós i ha reorganitzat els espais per acollir a la segona, jornada de cribratges intensius. Aquest dimecres es va tal de 549 testos d'antígens, cosa que va obligar a augmentar els punts de testos i els professionals que els havien de realitzar, passant de 4 auxiliars d'infermeria a 5 i 2 infermers. Josep Lles Nicolau és director de l'ABS d'Olot i Besalú.
La nostra previsió, quan havíem començat al matí, era de tenir un personal, no?, fent els testos, i vam tenir que anar augmentant a mesura que passaven les hores per poder donar sortida i que la gent no tingués que fer tanta cua.
Durant la primera jornada també es va reforçar el personal administratiu per agilitzar els passos a seguir. Les persones que arriben fins al pavelló Firal han de fer-ho amb la targeta sanitària i ser majors de 16 anys, en principi empadronades d'Olot, principal població pel que fa al nombre de contagis.
Des d'aquest divendres, alguns cinemes del territori tornen a reactivar la seva activitat, com és el cas de l'Ocine de les Gavarres a Tarragona. Ens ho explica l'Álvaro Rodríguez des de Radio Ciutat Tarragona.
A falta de grans estrenes per part de les majors, les sales s'estan reinventant. Josep Eduard Príncep, gerent d'Ocine Les Gavarres, va avançar a Carrer Major que durant el Nadal podrem trobar un cicle de clàssics que comptarà amb Gremlins, E.T., Regreso al Futuro i el Batman de Tim Burton. Altres exhibicions omplen la cartellera com òperes, documentals i concerts com el de Leiva. El gerent d'Ocine reconeix que descletxa perquè aquests tipus de projeccions entrin a les sales.
Mira, jo et donaré un exemple molt clar, una cosa que, per exemple, era impensable abans de la pandèmia, és que un documental fos el més vist un cap de setmana, que és el documental del Pau Donés, el de Soquet Humedas, del Jordi Évole. Llavors, sí. Clar, ha arribat un moment que jo també crec que la gent també vol aspirar a altres coses, també vol provar altres coses. Llavors, els clients són els que ens mandaran aquesta temporada tan estranya.
Josep Eduard Príncep ha volgut recordar que el cinema és una activitat segura en la qual encara no s'ha reportat cap contagi. També ha fet referència al confinament perimetral dels caps de setmana, el qual deixa orfes de cinema alguns espectadors com el de Salou o els de la Canonja, tot i que estan al costat de les Gavarres.
Fins aquí les notícies en xarxa.
Tinc una proposta a fer-vos. Avui que és dia 26 i que qui més qui menys ha mirat el calendari i ha vist que d'aquí un mes serà Sant Esteve, per tant ja haurem passat el dia de Nadal, i que a més avui és dia d'Acció de Gràcies als Estats Units, aquesta festa en el que tallen el gall dindi i tal, i que els americans ho celebren gairebé tan intensament o més que el dia de Nadal, tinc una proposta a fer-vos. I si ara que això del vintage i de recuperar lo antic s'ha posat de moda i ens agrada recuperar, doncs, els estris de les àvies i anar a les fires de brocanters i comprar coses que ja estan en desús i i restaurar-les i posar-les per casa? I si ara que tornem altre cop a recuperar algunes coses antigues, recuperem el Nadal d'abans, el Nadal de quan no estàvem immersos en aquesta mena de febre consumista, el Nadal en el que tallar un gall dindi o posar un caneló de més o comprar un vi que fos una miqueta bo era el que feia realment festa. I si en lloc de fer cagar el tió o de que vingui el Pare Noel i ens ompli de joguines la llar, enguany li encomanem, com es feia abans, els torrons. I si tornem allò del Nadal, qui res no estrena, res no val, i fem l'esforç en comprar-nos doncs uns mitjons, una bufanda, qui pugui un vestit, un pantaló, una camisa, i ja està. I si tornem a donar valor al Nadal i el que busquem, més enllà de fer-nos grans regals i viatjar a llocs molt llunyans i veure moltes coses, li donem valor a la conversa de sobretaula, a la retrobada amb els familiars, en aquell àpat una mica especial, aquella escudella doncs, que té una mica més de porc, una mica més de vedella, una mica més d'herbes i que fa que sigui una escudella diferent a la que mengem habitualment. En definitiva, i si tornem a la senzillesa d'abans, si fem això, probablement començarem a donar valor al fet de, per què no, trobar-li valor a les petites coses de la vida, a intentar estar bé amb nosaltres mateixos, a que aquesta reducció de les persones que compartiran nosaltres el Nadal doncs no tingui tanta importància. Si ens acostumem o si li donem valor als petits detalls, potser el fet de passar el Nadal amb 6 o amb 4 o amb 2 o sol, comença a donar-li valor al fet de, doncs, un cop acabat l'àpat de dinar, aquest que t'has fet una mica especial, fer una videoconferència amb els familiars o amb els amics, per què no fer una partida a distància del que sigui amb qui sigui, per què no baixar les llums de casa, encendre les de l'arbre, les del pessebre o les de damunt de la d'allà on teniu l'aparell de música i intentar trobar una bona companyia o veure una bona pel·lícula. Fer un sobretaula amb una mica de torró i un berenar amb una xocolata desfeta i una mica de xurros, per exemple. En definitiva, no fer grans coses, no fer grans dispendis, no fer grans celebracions, aprendre a conviure amb nosaltres mateixos i amb aquells que ens són més propers i donar valor a les petites coses. I si podem estar amb ells, fantàstic. I si no hi podem estar, trobarem la manera, no hem de patir per això. I a partir d'aquí, de fugir per una vegada d'aquestes grans organitzacions nadalenques. Potser li trobem el gust, potser ens acaba agradant, potser estalviem fins i tot diners, o no estalviem perquè no en tenim, i per tant no gastem més del que realment no ens cal. I potser comencem a ensenyar que, i a recuperar que el Nadal no és una època per anar a comprar, no és el dia de la mare, per entendre's, ni el dia del padre, sinó que és una època per retrobar-nos i per compartir. I posem al centre de la celebració el retrobament i el fet de compartir, i no pas la compra i el fet de tenir qui, de veure qui la té més grossa. Ben trobats, com esteu? Arrenquem aquesta edició d'avui del far, un far de dia gris, de dia plujós, de dia de tardor, de dia no fred, però sí de dia d'aquells que segurament a més d'un i d'una li vindrà de gust quedar-se a casa escoltant una veu melodiosa i agradable com la meva i la de l'equip, no només la meva, la de l'equip que fa possible el programa. Per què no dir-ho? La veu del David Valverde i en Juanjo López, que ens arriba a través de la música o a través de les aportacions. David, endavant, una aportació interessant per la tarda d'avui, si us plau. Gràcies, és el que més té a portar al programa. També tenim l'Eduard Carmona, la veu de les Terres de l'Ebre, la Laia Oltra, la veu de Tarragona i de la zona de l'Ametlla de Mar, l'Ivan Fernández, que és la veu del Garraf, l'Emili Pacheco, que és la veu de la Selva Marina, la Cristina Cantal, la veu empordanesa, la Isabel González, la veu de tots, i jo, que no tinc veu ni vot. Fins les 6 en punt de la tarda. Endavant.
Veu, malauradament, sí, sí. Hem
d'aguantar. Bon, no, aquí. Però bon, no, aquí sí que l'hem d'aguantar. Gràcies. Gràcies.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I la veu del temps, la veu de la Dolors Ballart, aquesta companya que té del Servei Meteorològic de Catalunya des del cel, cada tarda, enfilada amb un satèl·lit, ens apropa la previsió del que vindrà. Endavant, Dolors.
Hola, molt bona tarda. Hem iniciat un episodi de vent de llevant, vent de component est, amb precipitacions que avui ja afectaven en aquest sector l'àrea del litoral. Han estat sobretot més importants a la zona del litoral nord, per exemple, amb un xàfec que a Torroella de Fluvià ha deixat fins a 31 litres per metre quadrat en només mitja hora, i fins a les 3 de la tarda ja portaven acumulats 84 litres per metre quadrat. Situació que es mantindrà de cara a aquestes properes hores i també dies. Esperem que al llarg de la tarda, però, aquestes precipitacions es puguin fer una mica més aïllades, però de cara al vespre, novament, seran més continuades, sobretot a les comarques del sud de Catalunya. En aquell sector, esperem que sobretot siguin més importants de cara al dia de demà. Avui ja amb aquest vent de component est, en cops forts a la Costa Brava, també amb notable alteració marítima, s'anirà alterant de cara a aquestes properes hores, amb forta maró, i també algunes àrees, fins i tot amb maregassa, a l'àrea sud del territori. Demà, per tant, dia marcat per aquestes precipitacions, per aquest temps insegur, precipitacions que sobretot seran més continuades, localment fins i tot més destacades als dos extrems del sector, deixaran localment més de 100 litres per metre quadrat als dos extrems del litoral. Pel que fa doncs, a aquests xàfecs, localment també podran anar acompanyats de tempesta. Amb aquest vent de component est, que també s'anirà intensificant amb el pas de les hores, cops forts, cops que podran superar els 60 o els 65 km per hora, al matí sobretot a la costa central i sud, a la tarda en d'altres sectors, i també doncs, amb mala mar, alteració marítima, que augmentarà doncs, fins a maregassa. De cara a dissabte es mantindrà aquesta situació d'alteració marítima i també de precipitacions. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Dolors. Fins després.
Connectem amb l'actualitat.
Isabel González, la veu de la Costa Catalana, molt bona tarda i benvinguda. Com estàs?
Què tal?
Com va tot? Torna-hi. T'he quedat com una mica...
Una mica què?
Com una mica trist. Una mica...
Això ho hauràs percebut tu, però vaja, sí. És la teva percepció.
Exacte.
Personal.
Sí.
Bona és que sempre em presentes i un bona tarda i no et vull dir bona tarda, perquè ja saps que és incorrecte,
és
que
bon
és bon dia.
Dia,
però clar, no et vull dir que... Bon dia, però no ho dius malament. Aleshores, doncs, faig un què tal per no deixar-te malament, però mira, jo...
Ja, ara cosa... ja ho has explicat tot.
Una cosa porta l'altra.
Molt bé, molt bé. No, bon dia, Isabel, benvinguda.
Gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
La vacuna de la Covid, que es pot dir del Covid o de la Covid, tant se val, segons la RAE, sí. El Covid o la Covid, sí.
Molt bé,
sí,
la RAE. Ja, però estem parlant
en català. I que han acceptat Finde, també.
Molt bé.
S'administrarà en unitats mòbils i punts centralitzats.
Sí, així ho ha dit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, qui ha explicat que ho han disposat de 900.000 vacunes contra la Covid-19 a principis de l'any vinent, és a dir, a principis del 2021. Durant els tres primers mesos, d'aquesta manera es podrien vacunar les primeres 450.000 persones, tenint en compte que s'estan treballant amb dues dosis per persona. Tot i que el dispositiu encara no s'ha tancat, doncs ja s'han donat aquestes primeres informacions i es diu que es treballa amb la idea de fer-ho amb això, amb unitats mòbils i en punts centralitzats a diferents llocs del territori català. Argimon no és l'únic que ha dit avui, sinó que també ha parlat de la setmana vinent, festiu Pont Llarg, i ha parlat de la mobilitat. Per què ho ha dit? Doncs perquè ell descarta d'entrada que al cap de setmana ja es pugui obrir la mobilitat entre la comarca i diu que s'ha de seguir els 15 dies que s'havien pautat i s'havien dit inicialment i que, per tant, es podria començar a flexibilitzar aquesta mobilitat a partir del dilluns, dia 7 de desembre, però no a partir del dia 5.
Bueno.
Unes declaracions que contradiuen una mica el que havia dit ara fa pocs dies la portaveu del govern, Meritxell Budó, que va obrir la porta a que aquesta mobilitat es pogués obrir doncs, de cara al pont de la setmana vinent. En tot cas, veurem finalment què passa i què acorden.
Si és que aquí hi ha dues visions diferents, la política i la tècnica, la dels sanitaris i la dels polítics, i no es posen d'acord ni a l'ADA 3. Veurem. Que també fa molta gràcia que al final la vacuna més esperada dels darrers temps l'acaben donant amb una furgoneta, perquè la unitat mòbil és una furgoneta medicalitzada. Vull dir, no, és així. Vull dir que t'han esperat perquè... saps?
I què esperes, que te la donin en caixa d'or o alguna cosa?
No, però com venim a un CAP, jo què sé, un centre hospitalari, un edifici, no? Al mig del carrer, amb alguna cosa.
I mentretant, la pressió hospitalària a l'Alt Penedès i el Garraf continua baixant per segona setmana consecutiva. Ivan.
Sí, a dia d'avui són 34 les persones ingressades per Covid-19 als hospitals de Vilafranca, Ribes i Vilanova. Unes dades molt inferiors a les que s'havien registrat a principis del mes de novembre, quan es van arribar a ingressar gairebé, recordem, un centenar de persones. Tot i això, avui mateix el Consorci Sanitari ha comunicat també que s'han produït dues noves morts per coronavirus aquesta mateixa setmana. Una setmana en què també han començat a fer-se proves antígens a la comarca del Baix Llobregat, una comarca en la que, a diferència del Garraf i l'Alt Penedès, continuen creixent el número de casos. De fet, les proves van començar ahir mateix a l'Hospitalet del Llobregat i també a Esplugues, dos municipis que registren un número molt elevat de contagis. Per això, des de la Conselleria de Salut opten per fer aquestes proves com a mínim durant 15 dies a persones asimptomàtiques i majors de 16 anys. Les autoritats estan demanant la col·laboració dels veïns per poder fer el màxim número de proves possibles amb l'objectiu d'aturar els contagis.
I a Tarragona el nou pla secta s'activarà sense necessitat que l'empresa afectada hagi d'informar de l'accident. Laia.
Doncs sí, recordem que un mes després de l'accident químic a Icoxe, la Generalitat es va comprometre a tirar endavant un nou pla secta, gestionat íntegrament des de Tarragona. Aquest pla es va aprovar el passat mes de febrer i s'havia de valorar la seva implementació al setembre, però la Covid-19 ho ha endarrerit tot. Aquest dimarts es va fer una primera revisió i s'han fet canvis tècnics, com va explicar el conseller d'Interior Miquel Samper. El principal canvi és que el pla d'ara, si hi ha una emergència, s'actua sense tenir tota la informació i després es modulen els recursos. Un canvi que Interior considera que és fonamental i que hauria de tranquil·litzar la població. Apunten que si tornés a passar un accident com el d'Icoxe, els recursos s'activarien d'immediat, només saber que hi ha hagut una explosió.
La Diputació de Tarragona avança els tràmits per construir la nova carretera entre Sant Carles de la Ràpita i Poblenou del Delta, un cop, això sí, passi a titularitat seva, Eduard.
Sí, la institució aprova l'expedient de contratació per a la redacció d'un projecte constructiu i d'un estudi d'impacte ambiental de la via en un tram de pràcticament 10 quilòmetres. Amb aquest tràmit, la Diputació ja es prepara per poder executar la millora de l'anomenada, segur que l'heu sentit a parlar, carretera d'Anyà, un cop passi a formar part de la seva xarxa viària. Actualment, este tram és de titularitat municipal, compartida entre Sant Carles de la Ràpita i Amposta, i es preveu que s'incorpore la Diputació un cop la Generalitat dona el vistiplau al Pla Zonal de Carreteres de la institució supramunicipal, on es contempla este traspàs. Cal recordar que la via és una de les principals d'entrada al Delta que presenta un alt índex de sinistralitat, en part degut a la poca amplada que presenta en pràcticament tot el tram. L'expedient de contractació per procediment obert estableix un pressupost base de licitació de 125.841 euros.
I a l'Empordà la cultura es reactiva a les comarques, i és que amb el Circ de Louis Legacy com a protagonista i la reobertura de teatres i cinemes sembla que s'intentarà trobar la màxima normalitat possible. Cristina.
Sí, justament amb l'espectacle Todo Locura del Circ Louis Legacy, que es podrà veure fins diumenge a la carpa ubicada a la zona de la Copa de la Devesa de Girona. La companyia va decidir seguir a la ciutat, tot i que les restriccions del govern van aturar la seva gira, i han esperat gairebé un mes per poder tornar a oferir el seu espectacle. Les sales de cinema gironines també reactiven la seva activitat. El cinema Trufó de Girona ja va reobrir les seves portes dilluns passat, i altres cinemes gironins, com Las Vegas de Figueres, els Ocine de Blanes i els de Roses i Palafrugell, reobriran aquest divendres. Altres sales han optat per esperar encara uns dies, com és el cas del Cat Cinemes de Figueres, els Arinco de Palamós i el Cinema Casino de Begur, que reprendran la seva activitat el proper dia 4 de desembre. També hi haurà concerts aquest cap de setmana a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona o al Teatre de la Gorga de Palamós. I afegir que avui s'ha sabut que Figueres mantindrà el mercat de Nadal a la Rambla amb control d'accés i aforament i que l'Ajuntament de Girona ha reprogramat alguns dels concerts suspesos per fires. Un total d'11 formacions musicals passaran per l'Auditori de Girona durant el mes de desembre.
I seguim cridant a la solidaritat d'aquells que ens escolteu. La Creu Roja Joventut de Blanes, Lloret i Tossa, inicia aquest cap de setmana la tradicional campanya de recollida de joguines. Emili.
Doncs sí, l'objectiu d'aquesta campanya és que cap infant no es quedi sense un regal coincidint amb les festes nadalenques. Tot apunta que aquesta campanya 2020-2021 serà complicada perquè la crisi sanitària de la Covid-19 no només afecta el sector sanitari, sinó que també afecta a nivell social i econòmic. El lema és els seus drets en joc. Davant un increment del nombre de famílies que necessitaran ajuda, les voluntàries i voluntaris de Creu Roja han redoblat esforços i s'han adaptat a les noves circumstàncies. També han tingut molt en compte el compliment de totes les mesures de protecció sanitàries. Per això s'estan preparant diverses accions que s'aniran fent públiques durant els propers dies, la primera de les quals tindrà lloc aquest proper cap de setmana amb una parada informativa de recollida de joguines. Concretament serà aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre i serà a Blanes. S'instal·larà a la plaça Verge Maria. S'informarà sobre la campanya i també es recolliran ja les primeres joguines, recordant que cal que siguin noves, així com que no poden ser ni bèl·liques ni sexistes. De fet, és en sintonia amb el caràcter neutral que defineix Creu Roja. Unes parades informatives que també es faran properament a Lloret de Mar i a Tossa.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Doncs avui que és dia d'Acció de Gràcies als Estats Units, és el dia previ al Black Friday. El Black Friday és una invenció americana dels grans magatzems d'aquell país per intentar donar sentit comercial a un divendres on ningú es movia de casa. Als Estats Units era un llarg pont de cap de setmana i, per tant, els comerços pràcticament no venien ni un torrat. Què van pensar? Doncs bé, fem grans descomptes i així la gent potser els enganxem perquè puguin sortir a comprar. Han passat uns quants anys del Black Friday americà, la moda va arribar a Europa amb molta força ara fa 4 o 5 anys i a partir d'aquí doncs, ens hi hem afegit tots, sense cap mena de sentit, divendres de descompte i dilluns de descomptes a través de les compres per internet. Bé, doncs, com reacciona el Black Friday, se creó hace ya unos cuantos años el Green Friday. ¿Qué es el Green Friday? Pues más o menos promover la sostenibilidad y en lugar de la compra compulsiva, el reciclaje, la compra mesurada y de proximidad. Pero es que va más allá. Parece que hay propuestas de, en vez de gastarnos pues 1.200 euros en comprar una tele Black Friday, pues coger esos 1.200 euros y gastárnoslos en aislar adecuadamente nuestra casa o en arreglar las ventanas por donde nos filtra el aire o quién sabe si hacer el primer pago para autogenerarnos la energía que consumimos. Es decir, mejorar el medio ambiente y la sostenibilidad en vez de comprar compulsivamente productos que al final acaban contaminando el medio ambiente. Hay aquí, por tanto, diferentes visiones del Black Friday. Hoy queremos conocer una de las visiones a través de una de las entidades impulsoras de este Green Friday. Por eso saludamos a Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF. Luis, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Green Friday, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué es exactamente o cómo se puede llegar al objetivo de sostenibilidad que promueve?
Bueno, yo creo que lo habéis definido perfectamente en la introducción, ¿no? Se trata de, en contraposición a ese Black Friday tan abrumador, ¿no? Que nos incita a comprar y a veces nos incita a comprar más de una vez en cosas que no realmente no necesitamos, en que digamos que picamos, entre comillas, porque la oferta nos parece muy seductora, pues es la opción de pensar en verde, ¿no? Y pensar en verde tiene tres elementos clave, ¿no? Por un lado, pensar si realmente lo que estamos comprando es necesario y, por lo tanto, valorar un consumo mucho más comedido, mucho más responsable, porque si seguimos con este nivel de consumo y de sobreexplotación de los recursos, pues acabaremos con el planeta. Por otro lado, si necesitamos algo, buscar la sostenibilidad, es decir, buscar productos que garanticen que se hacen, se producen y toda la cadena de consumo es respetuosa con el medio ambiente y, por lo tanto, productos reciclados, productos que con de una certificación, ¿no?, que garantice ese origen, esa sostenibilidad. Y, por último, que lo que bien decías, ¿no?, también valorar la posibilidad de, en vez de gastar, invertir, ¿no?, invertir en elementos de nuestra vida o en, incluso en inversiones que nos hagan más sostenibles en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra vivienda, en, de forma que reduzcamos nuestra huella ecológica, nuestro impacto.
Fíjate, este último punto lleva implícito una revisión de valores, ¿no? Hay una imagen que nos llama mucho la atención y que seguramente todos recordaremos, y es la de personas que, por desgracia, tienen que vivir con mucha precariedad, pero que, en cambio, pues tienen televisión y hasta en algunos casos tienen pues hasta recepciones de televisiones de otros lugares, ¿no? Y en cambio, y esto es general, ¿eh?, no solo en estos casos, sino en general, todos tendemos a intentar siempre comprar lo más nuevo, ¿no? Y en cambio, cuando tenemos pues eso, una ventana que pierde, una gotera en un tejado, o bueno, vemos que ha envejecido un poco pues nuestra casa, o que está indebidamente aislada, se nos vuelve un drama, ¿no? Es decir, ostras, ya esto no lo puedo arreglar porque, claro, en casa hace frío y tal, pero la tele la cambiamos. Es un poco el cambio también significa un cambio de valores, ¿no?
Sí, fundamental. Es necesario que nos concienciemos, ¿no? Y que nos concienciemos de un aspecto fundamental, que es que el futuro, el nuestro futuro, el futuro del planeta, que a fin de cuentas es nuestro futuro, depende de nuestras actitudes, dependen de nuestras decisiones y dependen de qué es lo que, a qué le damos importancia, ¿no? Cuando en estos meses terribles de la pandemia hemos tenido ocasión de hacer alguna reflexión, yo creo que una de las cosas importantes es que hemos valorado aquello a lo que no le damos tanta importancia, como es el estar con un familiar, el abrazo a tus abuelos, el compartir tiempo con tus amigos, esas cosas que parece que teníamos, ¿no?, que de repente, cuando nos las han quitado, pues les hemos estado dando un valor. Y esto es lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a valorar que tenemos que vivir de otra forma, que tenemos que priorizar aquellas cosas que hagan que esto funcione en el futuro, ¿no? Y desde luego, el reducir nuestro impacto es un elemento clave. Esto de reducir el impacto y la huella ecológica no es solo una cosa de los gobiernos o de quien manda o de las grandes empresas, ¿no? Hay una capacidad de decisión que tenemos cada ciudadano en el día a día, en las decisiones que tomamos, que es importantísima, ¿no? El cómo nos vestimos, de cómo nos movemos, el qué compramos, ¿no? Cuánto y qué compramos es una de nuestras herramientas más poderosas, porque vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? Y, por lo tanto, con nuestras decisiones podemos influir que esta sociedad nos ofrezca más productos de un tipo o sencillamente decir, basta, hasta aquí he llegado y no voy a gastar más, ¿no? Porque realmente no lo necesito y voy a invertirlo en lo importante. Eso es fundamental, que entendamos que cada uno de nosotros es parte de la solución, ¿no? Y que estos granitos de arena sumados son muy importantes.
Con nuestras compras podemos al ambiente. Este es un concepto que poca gente o pocos tenemos interiorizado. Es decir, miramos mucho el precio, pero miramos muy poco la procedencia ni tampoco el transporte. Y deberíamos empezar a hacerlo.
Sí, absolutamente. En todo, ¿eh? Me refiero no solo a ciertos productos, ¿no?, que están, digamos, como muy ligados a ese emblema de la sociedad de consumo, ¿no? Es decir, productos de tecnología y demás, donde hay que ser cada vez más exigentes en cuanto al origen de esos materiales, ¿no?, con los que se produce, a cuántos componentes reciclables tiene el producto que estamos comprando, a qué va a ocurrir cuando desechemos ese producto, pero también a cosas tan cotidianas como la cesta de la compra, ¿no? Ahora mismo estamos desarrollando con otras organizaciones europeas una campaña que se llama No te comas el bosque, porque hay productos que estamos comprando en nuestro supermercado, en nuestra tienda en cada día, que contribuyen a la deforestación del Amazonas, porque a lo mejor son productos que están cultivados en lugares que antes eran bosque, que se ha quemado ese bosque para cultivarlos, y no existe un seguimiento, una trazabilidad del origen del producto, y estamos demandando por una normativa exigente la Unión Europea que garantice que eso no ocurre. Siempre se habla de ciertos productos, ¿no? como la soja, como el aceite de palma, ¿no? Que ya todo el mundo tiene muy identificados, pero todo lo que consumimos tiene un impacto en la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, el exigir que esos productos sean pues una agricultura que sea de tipo ecológico, que sea de proximidad, que no tenga un transporte de miles de kilómetros, reduciría la huella, ¿no? Y ahí nosotros, como consumidores, tenemos la llave, ¿no? Somos nosotros los que decidimos si compramos aquí o en otro sitio, qué compramos y cómo compramos.
Y para poner punto final, me llama mucho la atención, como concepto lo encuentro acertado, luego veremos qué hay de greenwashing en la propuesta, que creo que hay bastante, pero en todo caso, como idea, lo que promovía IKEA de reciclar los muebles, de primer darle un valor a los que tenemos, no tener que cambiarlos cada tres años porque como que cambia la moda o que cambia el color, pues venga, y son más económicos, pues venga, los cambiamos y está. Primero dar un valor a lo que tenemos y luego, en el caso de que pues se tengan que cambiar por lo que sea, intentar reutilizarlos o darlos a alguien que los pueda nuevamente utilizar. Ligado a la marca, no sé qué hay de greenwashing. Es posible que todo. Pero en todo caso, la idea, el concepto no está mal.
No, efectivamente. Yo creo que tenemos que valorar y dar la bienvenida a que grandes empresas, grandes, pequeñas y medianas, ¿no? Pero quizás también las grandes, que son las que tiran, ¿no? del mercado, tomen este tipo de iniciativas. Y lo importante, efectivamente, como bien decías, es que no se quede la imagen, sino que se llegue hasta el fondo, ¿no? Pero es verdad que las empresas se dedican a vender un producto y, por lo tanto, tienen que buscar su margen de negocio. Ahora, yo creo que hay empresas que se están dando cuenta que en el reciclaje de ese producto, en volver a ponerlo en funcionamiento, también hay un margen de beneficio de negocio. Y eso es mucho más sostenible que vender un producto nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido sea. Vayamos hasta el final, seamos exigentes con todas las empresas a la hora de exigir que eso no sea solo una campaña y no ni una cuestión de imagen, sino que sea realmente parte de la filosofía de la empresa, y decidamos que si eso es así o si valoramos que eso es así, pues apostemos por esa empresa, ¿no? Pero yo creo que este es el camino a seguir, sin duda.
Pues Luis, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender el concepto y a darle forma. En todo caso, que nos sumemos todos cada vez más al Green Friday y no al Black Friday, y que en muchos casos puede decir sinceramente o sencillamente no comprar nada, ¿eh? Es decir, quedarse en casa y tomar la decisión de hacerlo bien a partir de ese mismo viernes. Un abrazo, cuídate, hasta luego.
Muchas gracias, un saludo muy grande, hasta pronto.
Marxem cap al Museu Marítim de Barcelona, ens n'anem cap al museu que hi ha a les antigues drassanes reials de Barcelona, aquest edifici fantàstic que hi ha a la part baixa de la Rambla, a tocar de la Rambla del Raval, fent cruïlla amb la Rambla del Raval i també l'avinguda del Paral·lel, i que és un lloc on, de referència per a aquells que ens agrada la nàutica, la navegació, en totes les seves vessants, també en la històrica. I és que avui el que volem, més enllà de gaudir visualment i veure les exposicions i tots els vaixells que tenen en aquestes drassanes, volem saber i conèixer com es va generar la navegació, quin va ser l'origen i, sobretot, de la formació en navegació. Avui en dia els que volen aprendre a navegar se'n van a aquestes nautoscoles i es treuen el títol, el PER, el patró d'embarcació d'esbarjo, però fa temps això es feia de manera diferent. Per això saludem a qui ens pot parlar d'aquesta qüestió, que és l'Enric García, que és tècnic del Museu Marítim de Barcelona. Enric, molt bona tarda i benvingut.
Què tal? Bona tarda.
Coordinador de conservació, i tècnic d'aquest Museu Marítim. Escolta'm, això de les nautoscoles, que l'anomenem així, les escoles nàutiques, això és molt modern, però la formació en navegació és ve d'antic, això.
És una cosa força, força antiga. A més, penseu que és, segurament, fem néixer una de les primeres professions modernes, perquè es demana una formació tècnica i hi ha una supervisió de l'Estat per posar en mans d'unes persones concretes uns vaixells que fan sobretot la ruta transatlàntica. Fixeu-vos que això neix amb l'època dels grans descobriments, primer els portuguesos i després els espanyols, que van costejar en Àfrica i després van cap a Amèrica, és un moment en què se surt del que són els mars coneguts. Navegar per la Mediterrània, navegar pel Bàltic, pel Mar del Nord, són mars coneguts, més o menys apamats per la gent de mar de l'època, però al segle XVI resulta que apareixen a l'escenari uns mars, unes costes que són absolutament desconegudes. I a més, per arribar-hi s'ha de travessar l'oceà. Llavors és quan es descobreix amb allò de la prova i error, sobretot amb moltes desgràcies, molts naufragis, es descobreix que es necessita formar un personatge que serà el pilot, una persona que conegui l'art de la navegació.
Per tant, el que nosaltres entenem com a capità, és a dir, el que mana el vaixell, en realitat no és un capità, sinó que és un pilot.
Sí, aquest és un tema per una xerrada molt divertida, la diferència entre capità i pilot. Però fixem-nos en el que nosaltres diem el pilot, que és una paraula que ha quedat a la nostra cultura quan penses en el pilot d'un avió. El pilot és el que sap navegar, és el que realment coneix l'art de navegar. En canvi, un capità pot saber de navegar, pot ser un pèrit també en navegació, però també pot ser un comandament militar, un comandant, o pot ser un capità que tingui això, l'autoritat, però potser no és un gran expert. La figura clau per nosaltres és el pilot, que a més és la figura que té més interès.
Per tant, neixen el que s'anomenen les escoles de pilots, que d'alguna manera tenen el vistiplau, han de tenir el permís o han de tenir d'alguna manera la protecció seria el govern o el rei, no? És a dir, el regne.
Mira, a Portugal i a Espanya la cosa neix ràpidament amb aquest món dels descobriments. Penseu que a Holanda fins a mitjans del segle XVII, fins al 1600 i pico, no tenen res que s'assembli amb això, només quan ells comencen a tenir el seu imperi. I els anglesos fins a mitjans del segle XIX no tenen escoles de nàutica tal com les entenem. Vull dir que és una cosa que neix a la península Ibèrica i neix pràcticament per nosaltres amb el comerç americà. Sabeu que el comerç americà s'organitza després del descobriment des de Sevilla amb la Casa de Contractació. Llavors la Casa de Contractació va fer una cosa molt moderna i molt intel·ligent, que és crear una mena d'escola de pilots on la gent molt preparada anava a aprendre aquest ofici i després passaven una sèrie d'exàmens, de proves, una mena de tribunal, i quan se'ls considerava capacitats, llavors sí que se'ls donava el poder de guiar una nau des de Sevilla fins a Amèrica, perquè hi havia moltes vides i sobretot molts diners en joc. Llavors no es podia posar això en mans de qualsevol, i es crea doncs una mena d'escola de pilots, que diríem. Clar. I com a anècdota, penseu que el primer pilot major, el primer director que va tenir el 1508 era l'Amerigo Vespucci. Home. Aquest home que després, gairebé sense voler, va donar el seu nom al continent americà. Doncs l'Amerigo Vespucci va ser el primer pilot major. Llavors es va crear tota aquesta mena d'estructura d'ensenyament supervisat per l'Estat per portar les flotes que anaven des d'Espanya cap a Amèrica. I això va funcionar fins a mitjans del segle XVIII. A mitjans del segle XVIII passa una cosa que es canvia la fórmula. En comptes d'enviar flotes, es comença a permetre que els mercaders comencin a anar per lliure a Amèrica.
Això és el que et volia preguntar, perquè és que inicialment m'ha donat la sensació que no tothom podia anar a Amèrica, és a dir, que per anar a Amèrica havies de tenir un permís especial.
Sí, era una cosa... Penseu que per anar a Amèrica, jo simplement per anar embarcat, tot era un tràfic controlat per la corona. Hi havia aspectes diversos, des de vigilar que la gent no emigrés de forma il·legal, des d'evitar que la gent marxés deixant la família, sobretot les dones abandonades aquí a Europa i marxaven a buscar-se la vida a l'altre continent, i després un control, com sempre, un control d'impostos, d'ingressos. O sigui, el comerç amb Amèrica era una cosa molt regulada i per això necessitava fer-se amb unes condicions òptimes, i d'aquí que es crea aquesta idea del pilot, el que sap realment navegar, sap moure's en mars que no són els habituals, sap reconèixer la costa, que això és molt important, sap dibuixar, fer cartografia de totes aquestes costes que són totalment desconegudes.
Correcte, ens havíem quedat, perdona, al segle XVIII, sí. Dius que això al segle XVIII canvia.
Sí, fixeu-vos, la corona decideix que en comptes de fer flotes el que farem és deixar una mica que cadascú baixi per la seva, però la necessitat continua. Llavors, com la marina mercant per lliure, diguem, dit a l'engròs, comença a tenir una certa potència, comencen a crear-se les escoles de nàutiques que es deien particular. Uh-huh. I aquí a Catalunya és un fenomen que és importantíssim. Des d'Arenys mateix, l'escola de pilot, al Masnou, a Barcelona, a Vilassar, que és, la idea és, jo demano un permís a la corona,
sí?
I creo una escola. Aquesta escola, el que jo faig és formar nois joves, nens pràcticament, els començo a formar com a pilots. Aquests se'n van a examinar, en el nostre cas, sempre a Cartagena, i allà obtenen el títol de pilot. I amb aquest títol ja es poden embarcar i ja poden arribar, fins i tot arribar a tenir el comandament d'un vaixell. I això per Catalunya, per la història marítima catalana, és importantíssim. Uh-huh. Perquè aquesta creació d'escoles de nàutica va donar molta vida, no només econòmica, sinó també una vida intel·lectual. Penseu que són escoles científiques, no és qualsevol cosa. Allà es formava gent que tenien, diguem, un nivell científic de primer ordre pel que era l'època.
Mira, jo t'estic parlant des d'Arenys de Mar, estic a escassament 50-100 metres de l'escola de pilots que teníem aquí, que ara, per cert, és un museu, i sempre des del municipi, suposo que Vilassar el mateix i en d'altres poblacions el mateix, es parla de la gran riquesa que això va portar al municipi i el fet de que, bé, doncs, es van crear drassanes, es va fer comerç directe amb Amèrica des d'aquí, en aquest cas des d'Arenys, tenim la tomba d'en Xifré, és a dir, gràcies a l'escola de pilots, el poble va tenir una importància que probablement sense aquesta escola no hagués tingut mai.
Exacte. Tu imagina't a l'època, a finals del segle XVIII, molts nens de la comarca, que s'ho podien permetre, s'anaven a Arenys a estudiar, vivien a Arenys, feien la carrera allà, i d'alguna manera alimentaven una marina mercant on aquí a Catalunya, diguem que ho fèiem tot, feien els vaixells, teníem les tripulacions, teníem la mercaderia per comerciar, i a partir d'un cert moment del lliure comerç, mm-hmm, comencem a anar cap a Amèrica una mica per lliure. I això durant gairebé 100-150 anys va ser el cor de... Jo penso que va ser el cor de la vida i de l'economia de Catalunya.
Mm-hmm. La facultat nàutica com a tal... Quan arriba? És en paral·lel o és més tard?
No, és més tard. Mira, igual que hem parlat d'Arenys de Mar,
sí,
l'escola
de pilots,
Baral, que
sí,
és el creador, a Barcelona passa una cosa semblant. Hi ha un home que es diu Sinibald Mas, que proposa a la Junta de Comerç de Barcelona, s'hi proposa crear una escola. És una escola que, penseu, l'escola és un piset de la Barceloneta on es reuneixen quatre nens i el mestre, mm-hmm, amb un sextant i un globus. Vull dir, no és una cosa molt lluïda. Però tenen el coneixement, comença a formar nens, això passa a ocupar ja uns espais més grans, i des del 1769 fins a l'actualitat, en el cas de Barcelona, sense interrupció, ni en època de guerra, sense interrupció, aquesta institució s'ha anat convertint en una institució d'ensenyament. Què passa? Un problema que ha tingut aquest ensenyament és que, i si ho mirem des de la nostra perspectiva moderna, en comptes de ser com una enginyeria o com els estudis d'arquitectura, una carrera superior, la carrera de nàutica sempre s'havia considerat una carrera professional, una carrera inferior. De manera que, per posar-vos un exemple que tothom entendrà, un arquitecte estudiava 4 o 5 anys i era arquitecte i podia exercir, i un pilot, per poder arribar a exercir entre viatges, exàmens i navegacions, podia estar 12-14 anys de carrera.
Wow.
I, en canvi, no tenia la mateixa consideració ni acadèmica ni social. Això no es va acabar fins als anys 80 del segle XX,
sí,
on es van equiparar aquests estudis a estudis universitaris. I va ser llavors quan l'Escola Oficial de Nàutica de Barcelona, que és l'única que quedava a Catalunya, va passar a ser Facultat de Nàutica.
És impressionant. Ah, i tot això sempre, això no ha canviat, controlat per Madrid, en aquest cas per la Direcció General de la Marina Mercant, però posa-li un nom o posa-li un altre, sempre controlat des del govern de Madrid. Amb això no s'ha donat autonomia mai a cap altre centre ni escola.
No, les escoles, a veure, totes les escoles, és com, ja sabeu, com l'ensenyament en general, hi ha un cert grau d'autonomia, però sí que és cert que el que té a veure amb les titulacions i els graus, les llicenciatures, doncs això es controla, hi ha una unificació des de... Ara diguem que sobretot hi ha més poder de Europa a partir del Pla de Bologna que estrictament des d'Espanya. I ja que dius això, que em fa pensar una cosa que segurament molta gent no sap i és curiosa saber, la carrera de nàutica fins fa 4 dies, literalment, fins que es va aprovar la Constitució, la darrera, la carrera de nàutica era molt curiosa perquè era una carrera civil, s'estudiava una escola civil i el que sortia, en realitat sortia amb un paper que no servia de res fins que no passava per, diguem, una validació per la Marina de Guerra. De manera que era que tenia com una dualitat, havies de passar per l'examen de la carrera civil i després t'acabaves examinant per l'autoritat de Marina, perquè sempre, com és normal i és raonable, és una carrera que té un gran valor estratègic per qualsevol nació, són una gent que en cas de necessitat, en cas de guerra, doncs són una gent fonamental. Llavors, la Marina, fins a l'arribada de la democràcia, la Marina de Guerra va tenir un control molt potent sobre la Marina en general i sobre les titulacions en particular.
Hi ha un element que ens ha servit per començar la xerrada i que no vull deixar passar. Quan deixem de fer pilots i comencem a fer altres càrrecs dins de la navegació, saps? És a dir, avui en dia el que surt de la facultat nàutica no és pilot.
No, a més ara fins i tot és una terminologia que està antiquada, és com la de maquinista, és una terminologia que la utilitzem, diguem, gent d'una certa edat o gent que ens agrada el tema i vivim més de la història. Fixa't tu que en realitat estem parlant de pilots, després el pilot, que pot ser primer pilot, segon pilot, tercer pilot, hi ha diferents categories, però la persona que té el comandament d'un vaixell és el capità, que el capità pot ser un pilot, acostuma a ser un pilot, però el vaixell té un pilot que fa de pilot i un capità que exerceix el comandament. A finals del segle XIX, cap al mil, crec que era el 1890, s'unifica i apareix formalment la titulació de capità. Llavors hi ha pilot de la Marina Mercant i capità de la Marina Mercant, però capità com a professió i com a titulació fins fa 100 anys en pico no existia. Llavors, l'altre gran pas és la incorporació dels maquinistes. Els maquinistes navals, la gent de màquines, també entren a les escoles de nàutica cap al 1915 i a poc a poc es van integrant i se'ls comença a considerar amb tots els matisos, que això també és un tema per una xerrada divertida, la guerra, entre cometes, vital entre gent de pont i gent de màquines, això també és molt, molt divertit.
Ah, sí?
Però els maquinistes acaben sent també... Com ara ja no tens capitans i pilots estrictament, sinó que tens o llicenciats en marina mercant, grau en marina, en màquines marines, una terminologia bastant més complexa.
Déu-n'hi-do.
Però per nosaltres, en realitat, la gent que ens agrada el mar, al final tu tens la idea de què és un pilot, què és un capità i què és un maquinista, independentment del que porti la titulació.
Escolta'm, és impressionant el tema aquest de les titulacions, és un tema interessantíssim que a nosaltres personalment ens recorda el programa que vam fer des de la facultat i tot el que allà ens van explicar de formació, d'evolució, de canvis, però al cap i a la fi la navegació tampoc ha canviat tant amb els anys, eh?
No, mira, podíem dir que la navegació no havia canviat gaire fins fa, potser, 20 anys, per posar una xifra a l'engròs. En el moment que comença l'automatització i el món de la informàtica, el canvi és radical. Penseu que una de les capacitats bàsiques d'un pilot és posicionar un vaixell. Això es fa amb el sextant, amb el cronòmetre, amb una sèrie de tècniques, però avui dia, en el moment que apareix el GPS, sembla que això ja no és necessari. No és veritat, perquè el GPS es pot espatllar. És millor saber on estàs pels teus propis mitjans i no dependre d'una màquina, d'un satèl·lit. Però hi ha una sèrie de coses que han canviat moltíssim. El propi vaixell, des del punt de vista de la seva manipulació amb tot tipus d'ajudes, el tema de les comunicacions. Hi ha una sèrie de coses que els últims 20 anys ha canviat radicalment. El que no ha canviat de cap manera, i això jo crec que és molt interessant, és que continua sent una carrera, tant a pont com a màquines, és una de les carreres que demana una capacitació tècnica més important. I des del punt de vista de la formació, continua sent gent que surt molt formada amb unes titulacions que són molt apreciades al món de, diguem, al món de les tecnologies, i de la indústria. I després una cosa que no deixa de ser la formació no reglada, que jo crec que és interessant i també és un tema que potser us pot agradar un dia per parlar, que són les habilitats. Aquestes habilitats que formen part de la vida i de la carrera i que no s'aprenen als llibres, el tema de l'autonomia, la responsabilitat, el treball en equip, el comandament. Hi ha una sèrie de coses que són fonamentals amb una gent que treballa aïllada del món durant una gran part de la seva vida, al mig del mar, amb una mena de mega màquina que val un dineral i amb un món natural que és molt perillós. Llavors, aquestes capacitats que no s'aprenen als llibres també són molt importants.
Doncs hem repassat, amb aquests 10 minuts, un quart d'hora, hem repassat molt per sobre tota aquesta història de la formació nàutica que començava a Sevilla i que ha acabat amb la actualització que es va produir en el funcionament dels vaixells ara tot just fa a l'engròs, com deia l'Enric Garcia, fa 20 anys. Escolta'm, recordem a la gent i acordem a la gent que ens escolta que si voleu saber-ne més i voleu veure-ho amb els vostres ulls, al Museu Marítim de Barcelona feu sovint exposicions, teniu exposicions permanents que ens apropen a aquesta història de la navegació.
Exactament. I la Marina del present i la del futur intentem que tingui sempre un espai.
Doncs ens saludem qualsevol matí al Museu Marítim. Enric, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots.
Cuida't, fins després, a reveure.
Ciao, adeu.
Ciao. Doncs l'Enric Garcia, des del Museu Marítim de Barcelona, explicant-nos aquesta història de la navegació i, d'alguna manera, convidant-nos a reflexionar sobre com també ha evolucionat i canviat aquest món. Seguim al Far. I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, fem un refrany. Va, i fem un refrany no de pilots, però sí de timoners. Què us sembla si repassem un refrany que parla de timoners que han d'estar alerta per no mullar la coberta? Escolteu-lo.
Timoner que està alerta no mulla la coberta. Bé, el timoner, evidentment, és un terme mariner, és una feina que designa a qui porta el timó d'una nau. El timoner, originalment, era el membre de la tripulació responsable de la navegació i de mantenir el rumb. En llatí es diu governator, volem dir que era qui governava el vaixell. Aquesta paraula, aquest terme llatí, té el seu origen en el govern del vaixell, perquè els vaixells no eren guiats o dirigits, sinó que eren governats. Així doncs, si tenim un bon timoner, si és timó de la nau, el timó de la nau és ben portat, no cal patir, ja que amb tota seguretat no tindrem cap accident ni tindrem cap desgràcia. Per contra, si el timoner no està alerta o simplement no és un bon timoner, ja cal que ens preparem. Això m'ha fet recordar a un poema d'una poetessa que a mi m'agrada molt, que es diu Maria Mercè Marçal, i que porta per títol aquest seu poema Cançó del mal timoner. Per tant, aquí no tenim un de bo, en tenim un de dolent. I diu així: la lluna porta un anell de noviances amargues. Treu-te, lluna, l'anell de foc. Llança'l a la marinada. Ai, la por per timoner, no vull tan mala companya. La barca sobre el mar du les veles arran d'aigua. Llença barca l'anell fosc que el sucli l'ona de plata. Ai, la por per timoner, no vull tan mala companya. El peix s'empassa el secret i es fon la llum de l'escata. Escup l'anell fosc amb el camp salat de les algues. Ai, la por per timoner, no vull tan mala companya. Al fons de la mar, la tristesa m'encurava, Fora, fora l'anell fosc, pel cel navega la barca. Ai, la por per timoner, no vull tan mala companya. Recordem que Maria Mercè Marçal se li ha atribuït aquesta frase també, no del mar, però sí que apareix un element del mar que diu així: una dona sense un home és com un peix sense bicicleta. Bé, en tot cas, tant si aneu a navegar per al mar com per la mateixa vida, busqueu-vos tots un bon timoner, no fos cas.
Segueix la llum del far.
Doncs el ministre Salvador Illa acaba d'admetre que la vacunació no arribarà a tota la població abans de l'estiu. Ens està marejant amb això de la vacunació, si arribarà abans de l'estiu, abans que acabi l'any, tot just quan comenci, si vacunarem primer als carrers i després als CAPs, o ho farem a tota la població indiscriminadament, o alguns perfils primer i després amb uns altres, ens estan marejant de mala manera. Jo crec que el millor que podem fer és no parlar-ne. No se'n parla, i quan arribi, ja arribarà. Mentretant, ens fem tots la idea de que no hi ha vacuna, de que el que hem de fer és mantenir-nos amb distància social, amb el grup bombolla, amb la mascareta posada, amb les mans netes, i així ja no t'emportes cap disgust. Vas fent la vida tranquil·lament, normal, pim-pum, i un dia et lleves al matí i et diuen: escolta'm, que pots tenir al cap aquest vacúning. Oh, mira que bé. Te'n vas al cap, et vacunes, i a partir d'aquell moment doncs podràs fer allò que et puguis fer. Mentretant, el que no sigui això fins que arribi aquest moment és fer bullir l'olla, i la veritat és que ja portem molts mesos fent bullir l'olla. També és curiosa la notícia de, per exemple, la davallada de robatoris a les comarques gironines, que van baixar gairebé un 25% en els primers 9 mesos de l'any. Home, si estaven tancats a casa, també és molt complicat que et robin al mig del carrer. Vull dir, hi ha coses que de vegades en fem notícies periodistes i cauen pel seu propi pes. Si les penséssim dues vegades, segurament no les elevaríem a categoria de notícia. Ai, escoltem-ne unes quantes, ara, en 3 minuts.
Navega amb el...
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Pica y yo vengo a despejar la zona de descontentos. Vengo de donde el tiempo remunera y la amabilidad está muerta de pena. Hay que variar para variar. La perdición se cocina a fuego lento. Dime que fracasé y no lo haré, no lo haré. Siempre voy de cara a la pared. Si te he visto no me acuerdo. El hambre no se conforma con tu desacuerdo. Llama, llama, despertará. El mañana no será otro día, man. Hoy se juegan, la partida ganarán. No nos pararán. Prepararán, prepararán, prepararán. tú pagas el pato. La ciudad está loca porque limpia todo trapo. ¿Dónde está lo kinky? ¿Quién paga la cuenta? Siempre gana el que mejor te lo revienta. Tanto mareo para tan poca marea. Dicen que la mierda se gana aunque se pierda. Y para los que me quedan en el convento, me muero dentro, me muero dentro. Ahora o nunca, el recuerdo contra el olvido. Ahora o nunca, somos el zumbido alrededor de tu oído.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala. La xarxa.